Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Héctor García i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. L'enquesta de població activa, la EPA, ens deixa bones notícies. El nombre de persones sense feina a Catalunya s'ha situat aquest tercer trimestre en 552.500, cosa que suposa una disminució de 51.100 aturats en relació al segon trimestre. Amb aquestes dades, la taxa d'atur ha quedat situada en el 14,63%, la més baixa des de l'any 2008. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha carregat i de valent contra Mariano Rajoy sobre l'oferta d'una millora en el sistema de finançament per les comunitats autònomes. Ha qualificat de cínica la proposta de Rajoy, llançada durant el debat d'investidura, i li ha demanat solucions d'alçada si considera que Catalunya, com ha dit, és un dels problemes més importants i greus que té Espanya a dia d'avui. La prepotència i la manca de diàleg de Colau amb l'oposició li ha tornat a passar factura. Avui s'ha vist obligada a retirar les ordenances fiscals de 2017, que era el punt més important del ple de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha de celebrar demà divendres. Colau no ha aconseguit el suport suficient per aprovar-los, ja que tots els grups de l'oposició han dit no a l'alcaldessa. Un estudi sobre la victimització de les persones en disminució alerta que 9 de cada 10 discapacitats intel·lectuals han patit algun tipus d'abús i una de cada dues dones han reconegut haver patit un abús sexual. Mentrestant, els jutjats de Sabadell ha comparegut aquest matí l'exalcalde socialista de la localitat, Manuel Bustos. Ho ha fet en qualitat investigat per una peça separada del cas Mercurio per un presumpte delicte de malversació de fons públics i apropiació indeguda de la companyia d'aigües de Sabadell. I el Partit Popular ha lamentat que el Parlament hagi rebutjat aquesta setmana una proposta on es demana a la Generalitat mesures suficients per garantir l'imparcialitat política als centres educatius. La diputada Maria José García Cuevas alerta que en algunes escoles es publiciten actes polítics i, a més, es permeten cartells partidistes. Abans d'explicar tot això, com sempre, la informació de serveis i també l'abans dels esports COPE, que arribaran, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. La previsió del temps és de l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Avui encara trobem alguns núvols baixos al litoral, prelitoral de Barcelona o Tarragona, on podríem tenir alguns plogims aïllats. A la resta, cel molt més clar, amb unes temperatures que baixen. La màxima a Barcelona marcarà 22 graus, també arribarem als 22 a Tarragona, i a Girona o Lleida arribarem als 23. Bufa tramuntana al nord de l'Empordà, força suau avui. A la resta tenim un vent més suau, més fluix encara, que bufarà de sud i de llevant en general la resta del litoral. Demà divendres es mantindrà el cel molt clar. Al matí encara hi haurà bancs de boira a l'interior i cap al litoral sud trobarem núvols baixos. No descartem alguns plogims ocasionals, tampoc. Les temperatures pujaran més al Pirineu, a la resta no variaran o bé baixaran, amb mínimes de 16 a Barcelona, 13 graus a Tarragona, 10 a Girona i 11 a Lleida. I bufarà tramuntana o bé vent de llevant al litoral. A la resta es mantindrà variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim ara a les carreteres amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments una única incidència localitzada a la 2, a Abrera, on en sentit Lleida hi ha un carril tallat per una avaria. En concret s'està creant una cua petita d'uns mig quilòmetre aproximadament. Pel que fa a la resta de vies i accessos a la ciutat de Barcelona i també a la resta del país, és informació còmoda i fluida. Bon dia.
I pel que fa a referència al transport públic, no hi ha cap novetat a les dades. Tot funciona amb normalitat en el metro com autobús i també a les Rodalies de Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts, 2:45, sintonia esportiva. Ja està amb nosaltres el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carles? Bona tarda.
El José Luis, fem un abans dels Esports COPE. Arribaran com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts aproximadament. Endavant, José Luis.
Esperant que arribi el futbol, eh? La totalitat de jugadors disponibles del Futbol Club Barcelona ha recuperat avui l'activitat per preparar el proper partit de Lliga al Camp Nou dissabte, 3:45 de la nit contra el Granada. 3 futbolistes del filial Nili Perdomo, Marlon i Carbonell han treballat amb la primera plantilla. Recordem que Luis Enrique ha de fer front a l'allau de baixes, sobretot en defensa, que té i arrossega la plantilla blaugrana. Al voltant d'aquest aspecte, Sportscope ha pogut saber que Rafinha serà alta de cara a aquest partit contra el conjunt andalús. Però cueix encara la polèmica al voltant de la peculiar resolució del comitè de competició sobre el València-Barça de Mestalla, criticant l'actitud dels futbolistes del conjunt blaugrana. El club considera reprobable i abusiva la postura del comitè. Es posicionava ahir a la tarda. Sentim el seu vicepresident Jordi Mestre.
Per part del club, la valoració és absolutament negativa. Jo estava a l'estadi, vaig veure l'ambient hostil que hi havia tant dins del terreny de joc com fora del terreny de joc, i vaig veure en directe el que va passar. Que haguessin declarat els jugadors agredits, els declarin ara culpables, això per nosaltres no té cap mena de sentit ni de raó. El que esperem és que un comitè faci declaracions en base a fets i normatives concretes i que s'abstingui de fer qualsevol tipus de valoració totalment personal, no? I esperem també que els altres estaments que intervinguin en aquest procés siguin totalment objectius i s'enlleixin a la reglamentació vigent.
En relació a aquest tema, el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, va contactar telefònicament amb el de la Liga de Futbol Professional, Javier Tebas, per fer-li saber la seva contrarietat després de les darreres manifestacions també de Tebas sobre els futbolistes del Barça. A Sportscope recollim avui un ventall d'opinions al respecte d'aquest tema, de tota aquesta polèmica i de si existeix una particular animadversió contra el club blaugrana des de determinats estaments. Igualment, parlarem amb l'exàrbitre Sergi Albert Jiménez, després de les diferents corrents d'opinió aparegudes al voltant de la validesa o no del primer gol del Barça a València. N'hi ha col·legiats que en pensen que sí, n'hi ha col·legiats que en pensen que no. Aixecarem consultes en aquest sentit. L'Espanyol també treballa preparant el partit de Lliga contra el Betis. El paraguaià Hernán Pérez ha completat la sessió amb el grup amb tota normalitat. En canvi, el central Martín de Michelis ha fet part de la feina al marge del grup de Quique Sánchez Flores. Álvaro Vázquez i Óscar Duarte continuen la seva recuperació. Ha parlat després de l'entrenament d'avui un dels capitans del planter blanc i blau, Víctor Sánchez. Atès que no arriben les victòries, el partit contra el Betis i els que vinguin a continuació serán claus fins que l'equip no tingui una bona bossa de punts.
De aquí a que empecemos a coger el rumbo que el equipo quiere, todos los partidos son claves. Yo creo que tenemos que empezar a ganar y tenemos que empezar a mirar para arriba si el equipo quiere estar en una posición cómoda. Si no sumamos de tres y si seguimos con la misma dinámica, al final nos vamos a encontrar en mitad de la temporada, que estamos en una situación bastante incómoda. Entonces, ya te digo, todos los partidos que vienen ahora, cuatro o cinco partidos seguidos, son clave.
Més sobre l'Espanyol, el club ha emès un comunicat aquest matí on informa que després dels incidents registrats a la grada d'animació en el decurs del partit contra l'Eibar, amb agressions a membres de la seguretat privada de l'Espanyol, el club ha decidit suspendre momentàniament l'activitat d'aquesta grada. Més coses també en futbol. Després de la denúncia a un diari digital d'una trama de falsificació documental dintre la Federació Catalana de Futbol per afavorir els interessos de la Junta del president Andreu Subies, avui la Federació ha informat de l'acomiadament d'un treballador per robatori d'informació confidencial vinculada a aquesta denúncia. En bàsquet, continua la xacra de lesions al Barça. Pau Ribas va caure ahir en el partit d'Eurolliga contra l'Estrella Roja. Amb una afectació greu, podria ser un trencament a la zona del tendó d'Aquiles esquerrà, pendent de diagnòstic oficial i de proves per part del club. Amb aquesta lesió, l'equip es queda amb només 8 jugadors de la primera plantilla per afrontar els propers compromisos. Els de Barxoques, a més, van caure a la pista de l'Estrella 76-65 en el que és la segona derrota blaugrana en aquesta Eurolliga. Sense temps per descansar, els barcelonistes disputen demà al Palau el partit de la quarta jornada, rebent la visita del Brose Bàsquets alemany. Per cert, que el Brose arribarà a aquest partit després de perdre ahir contra Panathinaikos en el debut de Xavi Pasqual amb els grecs en Eurolliga. De la matinada NBA ens quedarem amb la victòria de Memphis 102-98 contra Minnesota en un partit que va registrar els 18 punts de Marc Gasol i les 8 assistències de Ricky Rubio. I en handbol, el Barça es proclama campió de la Supercopa Catalana després de derrotar el Granollers per 30-25. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual volia destacar després del partit la bona feina de l'adversari.
No és fàcil per cap equip guanyar-li a Granollers constantment, no? Penso que ells estan molt bé i que cada vegada que juguen contra nosaltres ho deixen tot, no? Per tant, jo li dono molt de mèrit a el que han fet avui.
Gràcies, José Luis. Tota aquesta actualitat esportiva i molta més, com cada dia, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Fem ara una mínima pausa i tornem a més actualitat ara mateix. Molt bona tarda, senyores i senyors. Som 2:45, estem repassant l'actualitat de Catalunya i Andorra. Ho farem fins les 3 en punt de la tarda. Salutacions a Héctor García, el control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. L'enquesta de població activa, la EPA, ens deixa bones notícies. El nombre de persones sense feina a Catalunya s'ha situat aquest tercer trimestre en 552.500, cosa que suposa una disminució de 51.100 aturats en relació al segon trimestre. Amb aquestes dades, la taxa d'atur ha quedat situada en el 14,63%, la més baixa des de l'any 2008. La crònica política ens deixa avui el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, carregant i de valent contra Mariano Rajoy sobre l'oferta d'una millora del sistema de finançament per a les autonomies. Puigdemont ha qualificat de cínica la proposta de Rajoy i li ha demanat solucions d'alçada si considera que Catalunya és un dels problemes més importants i greus que té Espanya a dia d'avui. La prepotència i la manca de diàleg d'Ada Colau amb l'oposició li ha tornat a passar factura. Avui s'ha vist obligada a retirar les ordenances fiscals, que era el punt més important del plenari de demà divendres a l'Ajuntament de Barcelona. Colau no ha aconseguit els suports suficients per aprovar-lo, ja que tots els grups de l'oposició han dit no a l'alcaldessa. Atenció a aquesta notícia: un estudi sobre la victimització de les persones amb disminució alerta que 9 de cada 10 discapacitats intel·lectuals han patit algun tipus d'abús i una de cada dues dones han reconegut haver patit també un abús sexual. El jutjat de Sabadell ha comparegut aquest matí l'exalcalde socialista de la localitat, Manel Bustos. Ho ha fet en qualitat d'investigat per una peça separada del cas Mercurio per un presumpte delicte de malversació de fons públics i apropiació indeguda de la companyia d'aigües de Sabadell. I el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Barrientos, ha fet balanç aquest matí al Parlament de com està la situació de la justícia a Catalunya. Ha deixat alguna perla molt interessant. Per exemple, creu que Catalunya és un destí judicial molt poc atractiu, tal com està a hores d'ara l'actualitat o l'activitat política a Catalunya. Abans d'explicar tot això, com cada dia, repassem amb titulars d'altres notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Yolanda Bernal.
Hola, bona tarda.
La qualitat de l'aire empitjora a l'àrea metropolitana de Barcelona per l'arribada de pols africana.
Aquesta pols africana afecta Catalunya des del passat diumenge. En més d'una quinzena d'estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica s'ha detectat un excés de partícules en suspensió. El Departament de Territori ha activat un avís preventiu de contaminació, ja que la situació es pot agreujar per l'arribada d'un anticicló.
Les hipoteques sobre habitatges creixen un 32,7% anual a l'agost a Catalunya.
A nivell mensual, el nombre d'hipoteques ha augmentat un 1,9% entre el juliol i agost. El capital prestat supera els 400 milions d'euros. La hipoteca mitjana a Catalunya representa un préstec de 124.000 euros i al conjunt d'Espanya el nombre d'hipoteques ha crescut a l'agost un 6,4 més que l'any passat.
Una escola de Terrassa ha vist els pares d'un intent de segrest d'un alumne.
Tot i que no s'ha presentat cap denúncia, els Mossos d'Esquadra ja estan investigant els fets. La direcció de l'escola pública Roda de Terrassa ha informat a les famílies que un alumne del centre ha estat víctima d'un intent de segrest per part d'un home que va intentar fer-la pujar a un cotxe. La va intentar agafar de les mans, però ella va marxar corrents cap a casa.
La plataforma Stop Accidents canvia la ubicació de la protesta pel proper dissabte.
S'ha modificat per motius de seguretat perquè l'acció coincidirà amb l'inici d'un pont. La manifestació està convocada per reclamar millores a la via, la C-17 i evitar esllavissades de pedra, una de les quals va causar la mort d'una conductora de 29 anys. La manifestació tallarà el trànsit a Aiguafreda en sentit Vic i els vehicles es desviaran pel centre urbà.
Salut detecta un nou afectat per la legionel·losi a Salou.
Amb aquests ja són 12 els casos diagnosticats. El Departament de Salut treballa en la investigació del brot, tenint com a principal hipòtesi que s'hauria originat a l'hotel Jaume I de Salou durant el mes de setembre. Dels afectats, una persona va morir i tres més han rebut l'alta mèdica.
Detingut a Lloret de Mar, un home d'Arcet ballant buscat per suborn.
Estava reclamat internacionalment i la Guàrdia Civil el va localitzar gràcies al rastre que va deixar en un casino de la Costa Brava. Va fer intermediari en el suborn que va fer un empresari a un alcàrrec del Ministeri de Seguretat Nacional del seu país. El suborn va ser de gairebé 300.000 dòlars.
I el parc d'atraccions del Tibidabo obrirà una hora abans a partir de Tots Sants.
Fins ara s'obrien les portes a les 12 del migdia i durant els mesos de novembre i desembre s'obrirà a les 11. Aquesta ampliació d'horari es fa a moda de prova amb la intenció de convertir-ho en l'horari definitiu el 2017. El motiu són les demandes dels socis del Tibi Club i dels visitants del parc. Podrà ser assumida gràcies a l'increment sostingut de visitants.
Detingut un home per apunyalar el seu nebot de 8 anys a Santa Coloma de Gramenet.
Els fets han passat cap a les 9 del matí quan l'oncle ha ferit el menor causant-li ferides al coll, segons alguns testimonis. Després de rebre l'avís de l'agressió, el sistema d'emergències mèdiques ha enviat dues ambulàncies que han traslladat el menor amb ferides greus a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
L'aplicació Lolo oferirà el seu servei d'aparcaments a l'estació de Sants de Barcelona.
Una aplicació que permet a empreses i particulars sol·licitar un conductor per aparcar el vehicle en estacions i aeroports i que començarà a operar a l'estació de Sants. La companyia ha assegurat que ha augmentat un 100% el seu volum de negoci a Barcelona, on ja operava l'aeroport del Prat.
Comencem l'enquesta de població activa. L'EPA ens deixa bones notícies. El nombre de persones sense feina a Catalunya s'ha situat aquest tercer trimestre en 552.500, cosa que suposa una disminució de 51.100 aturats en relació al segon trimestre. Amb aquestes dades, la taxa d'atur ha quedat situada en el 14,63%, la més baixa des de l'any 2008. Catalunya està la comunitat on més ha crescut l'ocupació i on també ha caigut més la taxa d'atur. Des de la Generalitat en fan una lectura positiva d'aquesta EPA, mentre que els sindicats critiquen que es continua creant ocupació precària, alerten que es perden llocs de feina, per exemple, en indústria, i lamenten també que l'ocupació femenina continua sent una assignatura pendent. Isaac Posadas.
L'atur a Catalunya, per tant, baixa en un 8,5% al tercer trimestre de l'any en relació amb el segon. Els números rècord en el sector turístic són un dels motius per entendre que s'hagin creat prop de 42.700 nous llocs de feina, situant el nombre d'ocupats en prop de 3.224.000 persones. Catalunya és així la comunitat autònoma que més creix. En el que va d'any, 113.000 catalans han trobat feina, és un 3,63% més que fa un any, i es tracta de l'increment interanual més gran que s'ha registrat des del segon trimestre del 2006, en temps previs a la crisi. Malgrat el positiu d'aquestes dades, el secretari de Treball, Josep Ginesta, es lamenta de la poca qualitat dels llocs de feina i assenyala el govern de Madrid com a responsable.
Les dades de recuperació de llocs de treball que tenim no van acompanyades de qualitat en aquest mercat de treball. Per tant, les esperances de que des de Madrid dibuixin un mercat de treball doncs més just, amb millor qualitat, són poques. 4 anys més de Partit Popular a Madrid prescriuen a Catalunya que faci el seu codi del treball.
Els sindicats també han alertat sobre la precarietat laboral existent. Comissions Obreres critica la taxa de parcialitat a la feina, que creix i se situa en el 13,6%. El percentatge és especialment preocupant pel sindicat en el cas de les dones, ja que 2 de cada 10 fan jornades parcials, el triple que en el cas dels homes. A més, el percentatge de dones aturades continua un punt i mig per sobre que en el cas dels homes. És la secretària de Socioeconomia, Antònia Pasqual, en declaracions a COPE.
Hi ha una petita tendència de creixement, però és insuficient i absolutament descompensada pel que fa a les dones en el mercat de treball. Veiem que hi ha una feminització de la parcialitat. Això què vol dir? Vol dir que les empreses contracten contracte parcial majoritàriament a dones. És un contracte que no necessàriament és volgut per la persona, i això efectivament és un efecte que impacta en la precarietat de les dones.
Per demarcacions, l'atur cau a totes les demarcacions catalanes. Tarragona és la que registra la taxa més alta d'aturats, amb un 18,1%, i Lleida, la més baixa, amb gairebé la meitat, un 9,3%. Curiosament, les comarques lleidatanes són les úniques on el nombre de persones ocupades cau tant en termes trimestrals com en termes anuals.
No deixem la crònica laboral, ja que els treballadors de les factories de Nissan a la zona Franca i Montcada i Reixac fan avui aturades parcials davant l'estancament de les negociacions del conveni col·lectiu. Els sindicats també han previst una aturada de 24 hores pel pròxim dia 8 de novembre. Pau Castelló.
Els comitès d'empresa de Zona Franca i de Montcada consideren inacceptables les condicions que planteja la direcció de Nissan en matèria salarial, d'horari i laboral, en matèria de subcontractació i ritmes de treball. Per aquest motiu han convocat 2 noves jornades de vaga a l'espera d'una millora en les negociacions. El secretari general de la secció sindical d'Intercentres, Miguel Ángel Boiza, en declaracions a COPE ha explicat que les posicions amb la direcció de l'empresa estan molt allunyades. El comitè d'empresa ha demanat mediació, però l'acord de moment no ha estat possible.
Las posiciones con la empresa están muy alejadas sobre el posible acuerdo. Vemos que la empresa no tiene ninguna voluntad de avanzar, que no tiene ninguna prisa en acordar un convenio para los trabajadores. Como ya está convocada, porque no, ya no podemos fiar más de ella y que no la vamos a retirar hasta que no haya un avance significativo.
La direcció de Nissan demana la retirada de la vaga per negociar, però el comitè no està disposat a fer-ho fins que no hi hagi un avenç important en les negociacions. Inspecció de Treball ha convocat una nova reunió demà amb el comitè d'empresa. Comissions Obreres exigeix un canvi d'actitud a la direcció que permeti desbloquejar la situació i tancar un conveni digne.
Confiamos en que muy pronto ya España va a tener un gobierno en plenitud de funciones.
Un gobierno de verdad y no en funciones, pero con la incógnita de cómo se gobernará.
Sigue este jueves desde las 3 de la tarde el minuto a minuto de la investidura de Rajoy con Ángel Expósito desde el Congreso de los Diputados.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El final de este año parece que ya está cerca, pero aún quedan varios puentes para disfrutar con quien tú quieras. Date prisa y celebra este sprint final escapándote con Viajes El Corte Inglés y Avis. Encontrarás el coche perfecto para tus vacaciones con todos los accesorios que se adaptan a tus necesidades. GPS, sillas de niño y los últimos avances en tecnología y confort. Avis cuenta con la flota más actual y de primeras marcas del mercado. Aprovecha estos días para escapar de la rutina y disfrutar de la
la playa, la montaña. No esperes más y alquila tu coche desde 26 euros. Descubre lugares increíbles a un precio extraordinario y la seguridad de Avis, una compañía líder con 175 oficinas en España y presente en más de 165 países. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Tú, si te toca la Primitiva, ¿qué harías?
Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí.
Ya.
Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho.
Claro.
Pero luego es que no sé, ¿eh?
No sabes. ¿Un barco, a lo mejor?
Sí, no, un barco seguro, eso es seguro.
Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
20 minuts i les 3 de la tarda, la crònica política ens deixa el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, carregant i demanant contra Mariano Rajoy sobre l'oferta d'una millora del sistema de finançament que ha realitzat durant el debat d'investidura al Congrés. Puigdemont ha qualificat de cínica la proposta de Rajoy i li ha demanat solucions d'alçada si considera que Catalunya és un dels problemes més importants i greus que té Espanya a dia d'avui. Fran Salguero.
En la inauguració d'un institut a Molins de Rei aquest dijous, el president Puigdemont ha respost de manera contundent a les paraules de Mariano Rajoy en el seu discurs d'investidura. Segons Carles Puigdemont, oferir com a pacte allò que és una obligació frega el cinisme.
Que oferir com a pacte allò que és una obligació, des de fa gairebé 3 anys, frega el cinisme i soc suau dient això. Per tant, això no és ni tan sols un acord polític, sinó que és una obligació que tenia el sistema polític espanyol d'haver canviat el model de finançament que el 1 de gener de l'any que ve farà 3 anys que està caducat. Si el que pretén per acreditar el diàleg és el que és una obligació de l'estat espanyol, insisteixo que això no augura res de bo.
El president de la Generalitat creu que la nova legislatura no pot començar bé quan el partit que la facilita, en aquest cas el PSOE, es troba trencat, dividit i ple de contradiccions. Per aquest motiu reclama Rajoy que aporti solucions per a Catalunya en el cas que ho consideri un desafiament.
Si efectivament la situació de Catalunya és el desafiament polític, com diu ell, més gran que té l'estat espanyol, hauria de proposar solucions que estiguessin a l'alçada d'aquesta transcendència que li atorga la situació. I si allò que li proposa és el compliment d'un incompliment reiterat des de fa 3 anys, com deia, això frega el cinisme.
Tot i això, el president Puigdemont ha afegit que el que hauria de fer l'actual president en funcions és demanar excuses i rescabalar les quantitats de diners que durant aquests anys no ha rebut Catalunya.
La prepotència i la manca de diàleg de De Colau amb l'oposició li ha tornat a passar factura. Avui s'ha vist obligada a retirar les ordenances fiscals de 2017, que era el punt més important del plenari d'aquest divendres. Colau no ha aconseguit els suports suficients per aprovar-lo, ja que tots els grups de l'oposició han dit no a l'alcaldessa, Brian Calvo.
El debat per a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals s'ha quedat retirat de l'ordre del dia del ple municipal aquest divendres per la falta de suports. La postura s'explica per la falta de compliment d'acords i la falta de diàleg de l'executiu municipal amb els partits opositors. El regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, considera que així s'han avançat en el 90% dels acords amb Esquerra Republicana. La regidora convergent, Sonia Recasens, ha criticat l'actuació del govern de Colau.
Es queden sense ordenances fiscals, una performance franquista que ja vostès doncs, han vist com ha acabat i que només ha fet que crispar a tothom d'una banda i d'altra. I, per tant, el que estem és davant d'un govern incapacitat, un govern incompetent i un govern que està aïllat.
La líder de Ciutadans de l'Ajuntament, Carina Mejías, lamenta l'aïllament i la manca de col·laboració del govern municipal.
Aquesta actitud de rebuig i d'excloure a pràcticament la meitat del consistori no és la millor actitud per intentar arribar a acords. Jo no sé si molts de vostès, crec que alguns de vostès van estar presents a l'última comissió d'Hisenda i ho van poder comprovar amb els seus propis ulls. Jo crec que aquesta no és la millor manera d'arribar a acords.
El president popular a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, considera necessària una alternativa a Colau i la seva gestió de la ciutat.
Jo reitero avui novament i emplaço fins a quan ha de caure Barcelona perquè la resta de l'oposició reaccionem amb un oferiment que també trasllado al soci de govern de Sra. Colau, al PSC, per concretar una alternativa que construeixi una Barcelona millor.
La CUP ha assenyalat que han de ser les taules polítiques del partit de Barcelona les que en decideixin el posicionament.
I atenció ara a aquesta notícia. Un estudi sobre la victimització de les persones amb disminució alerta que 9 de cada 10 discapacitats intel·lectuals han patit algun tipus d'abús i una de cada dues dones han reconegut haver patit un abús sexual. Marta Lozano.
Així ho reflecteix un estudi pioner a Europa que estudia la victimització que pateixen les persones amb una discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i que ha estat dut a terme per DINCAT Plena Inclusió, la Fundació Vic i Bernadet i la Universitat de Barcelona. La presidenta de DINCAT, Rosa Cadenes, s'ha mostrat molt preocupada davant els resultats de l'estudi i ha alertat que els enquestats han patit una mitjana de 5 situacions de victimització diferents, un 40% de les quals s'han donat a casa. En referència a la victimització sexual, destaca que una de cada dues dones hagin estat víctimes algun cop d'un acte sexual no desitjat i que la majoria dels cops són per part d'un dels progenitors o de la seva parella. Rosa Cadenes ha expressat la seva preocupació per les dades obtingudes.
9 de cada 10 persones entrevistades, que s'han entrevistat bastanta gent i amb un temps que s'ha pogut aprofundir en el que explicaven, han patit algun tipus d'abús. Això és molt, és moltíssim, perquè no hem anat a buscar persones que ja sabíem que havien patit abusos, sinó que de la mostra que nosaltres hem agafat, aquest percentatge és preocupant.
Les conclusions de l'estudi reflecteixen que les persones discapacitades són un col·lectiu en risc, que en molts casos les situacions de victimització s'allarguen durant tot el cicle vital i que, excepte en l'àmbit de victimització sexual, les xifres són similars entre homes i dones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés. Porque solo hasta el 6 de noviembre, comprando 2 o más prendas de cashmere de moda mujer, conseguirás un 20% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente. ¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Seguim repassant les notícies de Catalunya. Obrim la crònica judicial. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Barrientos, ha fet balanç aquest matí al Parlament de com està la situació de la justícia a Catalunya. Ha deixat algunes perles interessants i que aixecaran polèmica. Per exemple, creu que Catalunya no és un destí judicial atractiu i que si el català fos un requisit com a llengua, doncs Catalunya seria un desert judicial. Laura Domènech.
El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Barrientos, ha comparegut al Parlament de Catalunya dies després d'admetre a tràmit la querella de Forcadell. Barrientos ha carregat contra els partits polítics assegurant que hi ha una politització de la justícia. A més, també ha anunciat que només un 8% de les sentències s'han redactat en català en el 2015. Per tant, l'ús del català ha baixat un 36%, un descens menys evident a Barcelona i més evident a Girona i Lleida. Barrientos ha volgut recalcar que si el català s'establís com a requisit per accedir a la carrera judicial a Catalunya, com demanen alguns partits polítics i el propi govern, els jutjats catalans serien un desert judicial.
Todo ese tipo de factores confluyen en una realidad, y es que Cataluña no es un destino judicial atractivo. No hay otro diagnóstico. Yo es a lo más que me atrevo a llegar desde aquí.
Finalment, a la comissió s'ha volgut remarcar la recuperació de l'economia que s'ha evidenciat als jutjats i, per altra banda, també s'ha destacat la pujada de la violència domèstica, ja que les denúncies han pujat un 6,7%.
I als jutjats de Sabadell ha comparegut aquest matí l'exalcalde socialista de la localitat, Manuel Bustos, ho ha fet en qualitat d'investigat per una peça separada del cas Mercurio per un presumpte delicte de malversació de fons públics i apropiació indeguda de la companyia d'aigües de Sabadell. L'exalcalde ha assegurat a la porta dels jutjats que en aquest cas ell es va limitar a complir la llei. Yolanda Canales.
Manuel Bustos ha donat explicacions avui davant la jutgessa per la peça 34 del cas Mercuri, que investiga les retribucions que l'exalcalde de Sabadell i altres regidors rebien a títol personal com a membres del Consell d'Administració de Caça, la companyia d'aigües de Sabadell. En un comunicat, Bustos ha dit que les quantitats percebudes ho eren en concepte de dietes d'assistència i, com a tals, es van declarar a Hisenda i constaven en les declaracions a la renda. I ha precisat que la llei permet aquest tipus de dietes per a membres de les corporacions locals que pertanyen pertanyen al Consell d'Administració d'Empreses Públiques o Privades, que és el que ha passat en aquest cas, ha afegit Bustos. També ha recordat en aquesta nota que la compensació econòmica entre els càrrecs públics a plens o comissions està generalitzada i ha posat com a exemple que els regidors de l'oposició cobren per assistir als plens. Tant legal i moral, diu Bustos, com les dietes que van cobrar els membres del Consell de Caça. I a la sortida dels jutjats, l'exalcalde de Sabadell deixava clar que sempre ha actuat dins la legalitat.
No, que es complia la llei, tal com va quedar establert, i que jo crec que s'ha quedat molt clar. Es complia estrictament la llei, d'acord? Gràcies.
Com es van establir, bon dia. Aquests?
També per avui estaven citats a declarar com a investigats els exregidors de l'Ajuntament de Sabadell, Paco Bustos i Joan Manau, el substitut de Bustos en el càrrec, Joan Carles Sánchez, així com dos tècnics municipals.
Més coses, la Generalitat té activat un avís preventiu de contaminació a Barcelona i la seva àrea metropolitana per l'arribada d'un episodi de pols africà. Volem parlar amb la senyora Mercè Rius, que és la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat. Senyora Rius, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, aquesta pols africana, com la notarem els ciutadans, els que viuen a Barcelona i la seva àrea metropolitana, o com l'estan notant?
Bé, doncs des de fa un parell de dies tenim valors de partícules més elevats, i per tant, la previsió que tenim és que avui continuarem amb valors alts. Sembla doncs ja que anirà afluixant una mica, però segurament encara demà també tindrem encara valors una mica elevats, i per això el que estem demanant doncs a la gent és que intenti utilitzar menys el transport privat, per tant doncs que vagi amb transport públic o utilitzin altres mitjans més sostenibles d'una banda, i per l'altra banda doncs també que evitin doncs passejar pel que són les vies més transitades, o que facin activitats, sobretot la gent que pot tenir un cert risc, doncs que facin activitats esportives més intenses o activitats intenses a l'exterior.
Vull dir que estem ara mateix estem amb un avís preventiu, no pas amb un episodi de contaminació.
Exacte.
I no es preveu
que arribi. I no hi ha previsió de que arribem a episodi.
Ja. Tot i que estem en una situació meteorològicament parlant poc bona en aquest sentit, no? O que afavoreix poc que se'n vagi aquesta pols, no? Estem en un anticicló i això no ajuda a millorar tampoc la situació, veritat?
Evidentment, és a dir, quan tenim contaminants depèn d'una banda de lo que emetem i també de la capacitat que tinguem de dispersar. Si tenim anticicló, doncs no hi ha vent i per tant costa més eliminar-ho, però bueno, de tota manera ja dic, les previsions són que continuarem amb nivells una mica elevats però sense arribar a la situació d'episodi.
Ja. La ciutadania fa cas de les recomanacions que vostè ens apuntava fa uns instants, ho dic perquè a vegades a les entrades de Barcelona posa això, eviteu l'ús dels vehicles privats, utilitzeu el transport públic, però aquest matí els embussos hi eren, senyora Rius?
Bueno, això és el que mica en mica intentem que la gent també es conscienciï, és a dir, és una cosa que passa per tothom, estem en un nivell que no estem encara a l'hora de decretar episodi, però hem de mica en mica utilitzar tots els mitjans que tenim per fer arribar a la gent doncs que les partícules i la contaminació atmosfèrica, tant per partícules com per òxids de nitrogen, té un efecte sobre la salut i que, per tant, entre tots, quan hi ha situacions que ens augmenten els nivells, doncs hem d'intentar contribuir-hi.
Aquesta pols africana deixa algun residu visible? Per exemple, els cotxes, els ciutadans ho notem? Ens cau aquesta pols a sobre? En fi, o no ho notem, a veure, això?
Per exemple, quan plou i els cotxes se'ns embruten de fang, doncs això sí que es nota. Si no plou, doncs veiem a vegades el cel doncs com més vermellós o més emboirat, però no té un impacte. Ara, si plou, sí, a vegades doncs s'embruta la roba o la roba que pot estar estesa o els cotxes, per exemple.
Ja, però què passa si hi ha previsió de pluja o no, i si quedem tacats o no quedem tacats. No, en tot cas, tranquil·litat, no, senyora Rius? No és una cosa alarmant, això que estem comentant.
No és una cosa alarmant, però sí que entre tots, si podem contribuir a que no incrementin més els nivells, millor, i en tot cas la població sensible, que seria doncs gent gran o nens, sí que És important que sàpiguen que estem en aquesta situació i que evitin determinades situacions, però sense crear cap mena d'alarma, evidentment.
Molt bé, doncs estarem amatents a tot el que ens arribi des del seu departament, l'agència aquesta de qualitat ambiental de la Generalitat, sobre aquest episodi de pols africà que està afectant la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, que no és greu, però sí que ens ha motivat doncs, que vostè doni aquests consells a la ciutadania. Senyora Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, que vagi bé.
Adéu-siau. Gràcies a vosaltres.
No deixem la ciutat de Barcelona, ja que la síndica Maria Assumpció Vila ha reclamat que els vigilants de l'àrea verda i blava d'aparcament siguin considerats agents de l'autoritat. L'objectiu, acabar amb les agressions cada cop més freqüents.
El motiu de la queixa és l'increment de les agressions que, segons un informe tècnic, l'any 2014 va afectar el 40% de la plantilla. Així doncs, la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vila, proposa a l'Ajuntament que els treballadors passin a ser agents de l'autoritat per tal de disminuir la violència i el número d'insults i amenaces als quals s'enfronten els vigilants de l'àrea verda i blava d'aparcament.
Nosaltres també pensem i hem recomanat a l'Ajuntament que això, si es considerés aquesta acció, frenarien les agressions, perquè és clar, les sancions per atacar un agent de l'autoritat són molt més rigoroses que les que es podrien aplicar o les que s'han aplicat en aquest cas.
Tot i així, perquè els treballadors siguin considerats agents de l'autoritat, cal que l'Ajuntament de Barcelona ho estudiï i que nombri aquests treballadors, fins ara considerats personal auxiliar de la Guàrdia Urbana, funcionaris públics. Aquest canvi s'hauria d'incloure a la Carta Municipal de Barcelona perquè tingui vigència com a llei. De moment, però, aquesta llei només inclou alguns col·lectius professionals, com els empleats de les empreses operadores de serveis de transport públic i una part de la seguretat privada. Es creu que l'aplicació d'aquesta proposta reduiria el número d'agressions, ja que les sancions per agressió als agents de l'autoritat són més dures.
Ja tenim aquí la Montse Rodríguez i la seva crònica cultural de cada dia.
Arriba al Tívoli de Barcelona el musical Priscila, reina del desierto. Basat en la pel·lícula guanyadora d'un Òscar, el musical Priscila narra les divertides experiències de tres artistes que travessen el desert australià a bord d'un autobús que dona nom al musical, representant el seu divertit espectacle en un viatge en recerca de l'amor i de l'amistat. Amb els majors èxits de la música disco, des de la Tina Turner fins a Madonna, la banda sonora és la més ballada de tota la història, en una desfilada ininterrompuda de cançons i coreografies que converteixen a Priscila en el musical per excel·lència. Priscila es representa aquí a Barcelona amb la posada en escena original amb la qual es va estrenar a Londres, incloent també 40 artistes en escena, 500 vestits extraordinaris, 200 perruques delirants, un autobús reial totalment robotitzat al costat de la tècnica teatral més complexa i sofisticada, oferint com no un espectacle total per una experiència feliç i inoblidable. Guanyadora de premis Oscars Tony i Oliver i escollit com el millor musical 2015 a Espanya pels premis Broadway World, Priscila ja ha estat vist per més de 3 milions i mig espectadors a Broadway, Londres, Sydney, Estocolm, Toronto, Itàlia, Buenos Aires, Madrid i ara a Barcelona i també a Lleida. Així, no esperis més, vés a veure el musical per excel·lència Priscila, reina del desierto, a Barcelona, des de ja al Teatre Tívoli.
Gràcies, Montse. Com cada dia tanquem informatiu amb el Pepe Collado i la seva crònica de les notícies que no són, que no surten en grans titulars.
La matinada del pròxim dissabte diumenge tornarà a passar. Els rellotges hauran d'avançar les busques una hora. Ja està aquí l'horari de tardor. Un fet que uns defensen, d'altres critiquen i la majoria assumeixen i poc més. Un fet que té història pròpia. D'entrada sempre ens han dit que el canvi horari de primavera i de tardor és per aprofitar les hores de llum solar i aconseguir un estalvi energètic. Va ser durant la Primera Guerra Mundial quan als Estats Units va haver el primer canvi horari. La raó va ser bèl·lica, estalviar combustible. Tot i que l'origen històric de retardar o avançar el rellotge sense haver inventat la màquina del temps està a l'Amèrica del segle XVIII. En concret, va ser un dels pares de la pàtria americana. Benjamin Franklin va proposar canviar l'hora per estalviar energia. Mr. Franklin va recomanar reduir el consum de cera i espelmes, però quan realment el canvi horari es va regular en molts països va ser el 1974. La crisi del petroli va obligar a buscar mesures d'estalvi. La primera va ser estalviar energia, la segona tocar l'hora. Des de llavors, uns defensen aferrissadament la mesura i d'altres diuen que són més les molèsties que els beneficis. Si parlem d'efectes sobre la salut, hi ha estudis que demostren que la relació directa entre infarts de miocardi i el canvi horari, o experts que comparen els efectes sobre la salut del canvi horari amb el jet lag. Fins i tot hi ha qui ha estat capaç de demostrar que quan canvien l'hora hi ha més o menys accidents de trànsit, ja sigui un canvi de primavera o de tardor. Dit això, queda clar que darrere del canvi horari hi ha alguna cosa més que un pur o dur estalvi energètic. Hi han persones, i les persones són sensibles als canvis, a tots els canvis.
Molt bé, doncs no us oblideu d'aquest canvi d'horari la matinada de dissabte o diumenge. A les 3 seran les 2 de la matinada, alguns els afectarà i d'altres, doncs, més afortunats podran dormir, podrem dormir una hora més. Nosaltres en posem el punt i final al repàs de les notícies de Catalunya. D'aquí pocs segons arriba Ángel Espósito, la tarda, el debat sobre investidura, que també continua aquí mateix a la cadena COPE, i Esports COPE, com cada dia, amb el Manuel Oliveros, Joan Mallori i tot l'equip que ja està al punt. Gràcies i que vagi bé, adeu-siau.